Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
Els serveis municipals de l'Ajuntament de Roquetes han instal·lat un parc infantil a la urbanització Pilans, format per tres elements. Amb aquesta actuació, segons ha explicat el regidor d'Obres Públiques, Serveis i Béns de l'Ajuntament de Roquetes, Ivan García, es dona resposta a una reivindicació feta fa temps per part de l'Associació de Veïns de la urbanització Pilans.
Bon dia, ens trobem aquí a l'urbanització de Pilans per a presentar la instal·lació que s'ha portat a terme pels serveis municipals de tres elements d'un parc infantil. Una reivindicació de l'Associació de Veïns de la urbanització que ja feia temps que es demanava. Això se complementarà aquesta setmana en la instal·lació d'una font d'aigua potable perquè els xiquets i xiquetes puguen veure mentre estan jugant. I bé, també dir-vos que després d'este parc, enguany, durant el 2021, a Roquetes se n'instal·larà un de nou a la Torre d'en Gil i es transformarà el de l'Hort de Cruells. D'esta manera doncs, donem sortida a les demandes dels petits dels xiquets i xiquetes de Roquetes per a que puguen disfrutar dels jocs i més en la situació de la que estem sortint de pandèmia, que el que necessiten és sortir al carrer i disfrutar.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha posat en marxa el procés de participació pública per elaborar l'Estratègia de la Bioeconomia de Catalunya 2021-2030. L'objectiu d'aquest procés participatiu és informar a la ciutadania sobre quins són els objectius estratègics i les mesures proposades al document i rebre propostes que permetin completar-les i adaptar-les a les necessitats exposades per a les persones participants. La plataforma participa.gencat.cat és l'espai habilitat per canalitzar les propostes, que es poden formular mitjançant un formulari o bé mitjançant propostes obertes. Es proposa estructurar el debat al voltant de 7 eixos que coincideixen amb els 7 objectius de l'estratègia, és a dir, identificació i caracterització de la biomassa, desenvolupament empresarial en el territori, foment del consum de bioproductes, biomaterials i bioenergia, paisatges resilients o serveis ecosistèmics, coneixement com a motor de la bioeconomia, rol de l'administració en el seu impuls i acceptació social de les mesures proposades. La bioeconomia es basa en l'ús de recursos naturals, renovables i locals per produir béns i serveis en tots els sectors econòmics: aliments, energia, construcció, farmàcia i química verda o tèxtil, entre d'altres. A Catalunya s'estima que en l'actualitat el conjunt d'activitats econòmiques que estan incloses dins d'aquest concepte aporten prop d'un 5% del PIB català i més d'un 5,4% del total de llocs de treball. Segons estimacions de la Unió Europea, és un dels sectors econòmics amb un major potencial de creixement per als pròxims anys. El preu de l'ametlla cau en una campanya condicionada per la producció rècord dels Estats Units. El sindicat agrari Unió de Pagesos reclama la valoració de l'ametlla produïda a Catalunya i més transparència de mercat. I és que la collita rècord de l'ametlla als Estats Units l'any passat, que era de 1,36 milions de tones, un 18% que l'any 2019, i l'aturada de les operacions comercials per la Covid estan condicionant els preus de la campanya a Catalunya. Els preus s'han reduït fins a 2 euros per quilo de gra des de l'any passat. La baixada ha estat progressiva, però des del mes de juliol passat s'ha frenat sobre els 3 euros quilo a les llotges estatals. El mes de febrer del 2020 s'havia estat pagant a 5 euros el quilo. El sindicat Unió de Pagesos denuncia que aquests preus no són sostenibles i que el sector català ha d'afrontar reptes com la valoració econòmica del fruit, apostar per la producció ecològica i optimitzar l'aigua de rec quan sigui possible. Unió de Pagesos reivindica que calen projectes conjunts amb les organitzacions de productors i la indústria que permetin donar més valor a varietats d'ametlla com la llargueta i la marcona i posicionar adequadament les noves varietats, agrupant-les i trobant-los les millors sortides comercials. El sindicat denuncia que els preus cotitzats per la llotja de Reus estan gairebé sempre per sota dels d'altres llotges i orígens i assenyala que la diferència entre el preu que cobra el pagès per l'ametlla i el preu de la primera venda en gra és al voltant d'un euro per quilo. Unió de Pagesos va demanar a Agricultura, fa més d'un any, que elaborés un estudi de costos de transformació de la fruita seca a Catalunya i reclama al Ministeri i al Departament que es comprometin a recuperar l'ajut estatal per a superfícies de fruita seca de 120,75 euros hectàrea. Segons publica avui el Diari de Tarragona, mariscadors i aqüicultors del Delta de l'Ebre es podran acollir als ajuts del Departament d'Agricultura per pal·liar els efectes de la Covid-19. El passat any 2020 va ser un any especialment complicat per al sector, que al mes de gener van patir els efectes del temporal Glòria, amb la destrucció de moltes batees a la badia del Fangar, i després l'aturada de l'activitat i el tancament de l'hostaleria per la pandèmia. Com ha succeït en altres sectors, els aqüicultors del Delta de l'Ebre no havien viscut una situació com aquesta en més de 50 anys d'activitat. Enguany, la campanya del musclo arranca per Setmana Santa, amb la incertesa que això suposa a hores d'ara. Els productors han sembrat entre un 10 i un 15% menys que l'any passat i estan a l'expectativa de com evoluciona la desescalada i si finalment pot retornar el turisme. Així les coses, el Departament d'Agricultura ha publicat les bases reguladores de les ajudes extraordinàries per a persones mariscadores a peu que hagin tingut una paralització temporal de la seva activitat marisquera i a les explotacions aqüícoles que han tingut una suspensió temporal de l'activitat o han patit una reducció de la producció i vendes entre l'1 de febrer i el 31 de desembre del passat 2020 com a conseqüència de la Covid-19. Els ajuts previstos, que es convocaran per un import total de 933.100 euros, tenen caràcter de cofinançament, amb un percentatge del 75% a càrrec del Fons Europeu Marítim i de Pesca i el 25% a càrrec del Departament d'Agricultura. El sector del Delta veu amb bons ulls aquesta mesura, a l'espera de veure com es concreten aquests ajuts per cada productor. L'atur continua pujant al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, però aquest passat mes de febrer ho ha fet a un ritme inferior. Segons dades del Ministeri de Treball, 493 persones més s'han inscrit com a desocupades, un 0,79% més respecte al passat mes de gener. Llavors, l'atur va incrementar-se en 1.604 persones en relació amb el desembre anterior. En total, la xifra de persones a l'atur a tota la demarcació de Tarragona és de 62.289 persones, 35.122 de les quals són dones, amb una evolució interanual a l'alça del 31,16%. El sector serveis és el que continua concentrant de forma destacada el major nombre de treballadors desocupats, amb 438 nous aturats. La Universitat Rovira i Virgili impulsa un nou grau en Estudis de Gènere i Política d'Igualtat. La nova titulació, que ara haurà de superar el procés de verificació de l'Agència de Qualitat Universitària, seria la segona en matèria de gènere que s'imparteix a l'Estat, després del que ofereix la Universitat Autònoma de Barcelona. Es tracta d'una proposta interdisciplinar que impulsen les facultats de Lletres i Ciències Jurídiques amb el suport de la Unitat d'Igualtat de la Universitat Rovira i Virgili, amb l'objectiu de formar graduats en l'àmbit de gènere des de les humanitats i les ciències socials. Segons informa la universitat, la nova proposta vol cobrir la necessitat de formar persones professionals capacitades per dissenyar i aplicar, d'acord amb la legislació vigent, actual i futura, iniciatives i polítiques dirigides a erradicar les desigualtats entre homes i dones. A la vegada, el nou grau vol ser una altra eina per donar resposta des de la institució als objectius de desenvolupament sostenible que proposen assolir la igualtat de gènere i l'empoderament de les dones com a part integral de cadascun dels seus objectius globals. Aquest nou grau es planteja com una continuació amb el màster interuniversitari en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania i, posteriorment, amb el programa de doctorat interuniversitari Estudis de Gènere, Cultures, Societats i Polítiques, amb l'objectiu de completar un perfil d'excel·lència en recerca en aquesta àrea. El grau que s'acaba d'aprovar tindrà una durada de 3 anys i es vol impartir en un format semipresencial. El jutjat número 1 de Tortosa ja ha rectificat i ha comunicat que jutjarà finalment a l'exdirector de la secció de crèdit, Enric Sabater, en el cas de la fallida de la cooperativa de l'Aldea. Sabater, que es mantenia com a acusat d'apropiació indeguda en la interlocutòria i d'ampliació del procediment abreujat el mes de gener de l'any 2018, no va ser inclòs finalment en l'obertura del judici oral a l'octubre del 2020. Davant d'això, la seva defensa havia sol·licitat el sobreseïment. La resposta del jutge de Tortosa, en la línia del que demanava la Fiscalia i l'acusació particular dels impositors afectats, ha estat rectificar la interlocutòria amb un aclariment i mantenir a Sabater com a acusat amb l'argument de que no va ser inclòs per una anomalia processal. El judici per la fallida de la cooperativa de l'Aldea arriba més de 9 anys després de l'inici de la investigació i la instrucció judicial. Més de 400 impositors encara hi tenen entrampats uns 4 milions i mig d'euros en estalvis. El principal acusat és l'exgerent, Daniel Ferrer, a qui se li atribueixen els presumptes delictes de falsedat comptable en document mercantil, insolvència punible, alçament de béns, apropiació indeguda i estafa. L'associació d'afectats demana per a ell 21 anys de presó, petició que la Fiscalia rebaixa a 14 anys i mig. La vulneració de les normes de seguretat contra la Covid-19 va ser el motiu del 49,37% de les denúncies interposades per la policia local d'Amposta al llarg del passat any 2020. Segons consta en la memòria del cos, els casos relacionats amb la pandèmia van ser 710, d'un total de 1.438 actes que van comportar denúncia. Els principals motius de sanció en aquest àmbit van ser no portar la mascareta i incomplir les restriccions de mobilitat. Al llarg del passat any, la policia local d'Amposta va efectuar un total de 8.865 serveis, principalment relacionats amb qüestions de seguretat ciutadana. De la mateixa manera que altres cossos policials en l'àmbit local o municipal, la policia local d'Amposta ha vist com la irrupció de la pandèmia ha modificat substancialment la seva activitat habitual. L'inspector en cap de la policia local d'Amposta, Josep Massana, reconeix que pràcticament la meitat de l'activitat del cos durant el passat 2020 ha estat vinculada a les mesures per frenar la Covid-19.
No només a nivell del cos de la policia local, sinó que crec que es podria extrapolar també a la resta de cossos policials de Catalunya. Tot el que ha sigut les mesures de restricció per evitar la propagació del Covid-19 han centrat pràcticament el 50% del treball i dels recursos que els cossos policials tenim. La veritat és que a nivell de la policia local, doncs un 41% de totes les actes que s'han estès per infraccions denota tot l'esforç que s'ha realitzat per part del nostre cos per intentar evitar la propagació del Covid.
Segons ha remarcat el mateix Massana, entre un 80 i un 90% de les denúncies relacionades amb les mesures per aturar la Covid-19 han estat per incomplir l'obligatorietat d'ús de la mascareta, així com per infringir les restriccions de mobilitat imposades des de mitjans del mes de març de l'any passat amb els diversos confinaments municipals i comarcals, així com el toc de queda en vigor.
L'incompliment per l'obligatorietat de l'ús de la mascareta i l'incompliment de les mesures de restricció en l'àmbit de la mobilitat. Majoritàriament, aquestes dues infraccions serien entre un 80 i un 90% de les sancions que s'han interposat per part dels membres del nostre cos.
En segons lloc, per ordre de magnitud, se situen les infraccions relatives al consum i tinença de drogues a la via pública, amb un total de 225 actes. La memòria també recull denúncies per altres comportaments incívics, entre ells 95 casos per dipositar deixalles fora dels contenidors, així com 22 per orinar o defecar a la via pública.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El Festival del Tebre Dansa torna del 5 al 18 de juliol amb una versió renovada i adaptada al context sanitari. Per escalfar motors, s'han obert ja les inscripcions Early Bird, que ofereix condicions exclusives als primers alumnes que confirmen la participació en el certamen. Tots aquells que s'escriguen abans del dia 10 de març tindran un descompte de 150 euros sobre el preu de la matrícula. Després de suspendre l'edició de l'any 2020, enguany s'oferirà un format que combinarà per primera vegada les activitats presencials i les virtuals, amb retransmissions en temps real i cursos en línia. Es mantenen els tallers professionals i d'iniciació, les conferències i els espectacles d'alt nivell artístic. Els participants i el programa es revelarà a la primavera.
La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia, comencem aquesta jornada i de nou tornem a parlar d'una massa de núvols que està afectant a bona part de la zona, està deixant el cel força ennuvolat, però a diferència d'aquests últims dies no s'espera que avui deixin precipitació i, de fet, com dèiem, aquests núvols continuaran sent presents bona part del dia, tot i que amb l'obertura d'una alguna clariana tímida. Pel que fa a la temperatura, avui ja comencem la jornada amb una temperatura similar a la d'ahir, puntualment més baixa, entre 1 i 2 graus, però en conjunt l'ambient és suau. Per exemple, si ens anem al Canà, ara mateix tenim una temperatura de 12 graus. Tot i això, cap al nord de la zona la temperatura és més baixa. Pel que fa a la temperatura màxima, el fet de que avui parlem de molts núvols continuarà sent força similar a la d'aquests últims dies. Hi ha prou feines, avui s'espera que pugui superar aquests 15 i 16 graus. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.